Ripe, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem deixat enrere la pujada de setembre, però què passa amb els preus i la cistella de la compra? És important saber què comprar, on fer-ho i com fer-ho, ja que els preus poden arribar a variar moltíssim segons l'establiment o si el producte és fresc o també congelat. A més de tot això, hi hem de sumar la pujada de l'IVA dels productes bàsics des del passat dia 1 d'aquest mes d'octubre. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i com suposo que has notat quan vas a fer la compra, la llet, igual que els ous, el pa, l'oli d'oliva, les fruites i les verdures, les verdures fresques costen des de fa una setmana un 2% més. El retorn de l'IVA als aliments bàsics ha suposat un encariment del 0,1% del pressupost familiar, és a dir, uns 35 euros a l'any. Però atenció, perquè al gener, data en què es produirà la resta de la pujada de l'IVA, la despesa serà la doble, al voltant dels 72 euros anuals. I no hem de perdre de vista el conflicte bèl·lic que hi ha a l'Orient Mitjà, que ja està fent posar, per exemple, el preu del petroli amb tot el que això pot suposar posar d'aquí uns mesos. A Herrera en Copa i Catalunya i Andorra n'hem parlat aquest matí amb el secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, l'Àngel Hermosilla, a qui ha escoltat el Ricard Álvarez.
El principi de realitat i les capacitats individuals dels compradors recomponen diàriament la cistella de la compra i d'aquesta manera es pot esquivar la crisi alimentària de preus. És el missatge del secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Àngel Hermosilla, a Herrera a Copa i Catalunya. L'economista considera que la fluctuació de preus provoca que els compradors adaptin les seves compres bàsiques. El principi prioritari dels preus dels productes canviant la seva cistella de la compra per mantenir una estabilitat del cost final.
Al final, el consumidor és una persona racional que el que fa és dir, jo tinc això, tinc que comprar això, i segons els preus relatius, és a dir, el que val un litre d'oliva en relació a un litre d'un altre material, doncs el que faig és recomposar la meva compra. Sort de que és racional i actua d'aquesta manera, si no seria impossible amb aquests increments de preus que estem parlant. I el que fan és anar redistribuint. Si puja el preu de la carn de Mugletto de vacú en relació a la de pollastre, pues, en lloc de comprar tant de vacú, compro més de pollastre.
La certesa d'aquest octubre és la pujada de preus per la recuperació progressiva de l'IVA i per una altra variant, la pujada d'un 8% del preu del petroli.
Ens han pujat l'IVA tots, per tant, això és un augment de preus. Això s'ha d'afegir el tema dels impostos sobre l'electricitat, que saps que la tornada a la normalitat d'aquests impostos de l'IVA i tal en el gas i l'electricitat és poc a poc, no és de cop. Llavors, clar, conforme es vagi incorporant aquesta normalitat, anirà tenint aquesta repercussió. Això són dos efectes que sí que es produiran, sí o sí. El tercer és segurament el tema del petroli, i això és una circumstància ja externa, que és que el conflicte en Orient Mitjà és probable que acabi repercutint en els preus del petroli, amb la qual tindrem aquí una repercussió en els carburants.
Un augment que el comprador soluciona, com diuen, variant la seva compra amb més marques blanques, aprofitar les ofertes setmanals o canviant de súper. La clau és si abans la cistella costava 50 euros, ara també n'ha de costar 50. Això sí, amb productes diferents.
Gràcies, Ricard. Aquesta és la visió dels economistes, però com ho veuen els ciutadans? El Sergi Tor ha visitat aquest matí un mercat de la ciutat de Lleida. Explica'n, Sergi, quines són les percepcions dels consumidors. Tot és molt més car. Què t'han dit? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs així és. Avui al migdia a COP estem en un supermercat del centre de Lleida. Hem observat, en aquest cas, els preus dels productes bàsics. Per exemple, un litre d'oli, el més barat, està a 7 euros, 70 cèntims. A partir d'aquí ja es dispara i se'n va fins als 10, 12 euros, parlo d'un litre, segons les seves característiques. Per exemple, doncs, un litre de llet està a 1 euro amb 25 cèntims. Una capsa, en aquest cas, el que seria una bossa de macarrons, està a 0,80, la tonyina a 6 euros, i saludem aquí a una compradora que és la Dolors. Hola, Dolors, benvinguda al migdia COPE.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Bé, va amb el carro i ha comprat, en aquest cas, iogurt, sal i diversos productes de primera necessitat.
Sí, efectivament. Bueno, m'he fet una petita llista. La veritat és que, com que ho tinc molt a prop de casa, compro habitualment aquí i, bueno, i normalment cada dia pues, compro les coses que em fan falta. No?
Val. Des de l'1 d'octubre s'ha eliminat ja la bonificació de l'IVA, productes bàsics, ara és el 2%. Ha notat en aquest cas la factura final que s'ha perdut aquesta bonificació?
Bueno, jo el que veig és que cada dia quan vaig a comprar, per comprar quasi el mateix, em gasto més diners, no? I que hi ha determinades coses, com tu comentaves, sobretot l'oli, bueno, que ha arribat a uns preus que, bueno, que sembla que estiguem bojos, no? I l'oli és un producte de primera necessitat. Jo, per exemple, per l'oli cru, m'agrada comprar pues, un oli verge bo i, bueno, i me gasto pues, lo que toque, no? Però el que no havia fet amb la meva vida és l'oli d'oliva, però per fregir agafo la marca blanca perquè surt molt més econòmica. O sigui, la realitat és que la cistella de la compra cada vegada està més cara. Jo moltes vegades penso famílies que tenen diversos fills que no disposen d'una renta molt elevada, pues realment el tema de la compra és preocupant, perquè tu pots estar de comprar-te, no sé, un vestit, una jaqueta, o de sortir a sopar, però el menjar és bàsic, és un producte de primera necessitat.
És a dir, que hagués continuat, en aquest cas, amb les bonificacions de l'IVA per la inflació?
Per suposat, claro que sí. O sigui, el que no es pot permetre és, amb una societat que se suposa o que teòricament alguns s'omplen la boca dient que és la societat i l'estat del benestar, i que després resulti que el més important, que és l'alimentació, o una de les coses més importants, que és l'alimentació, estigui pels núvols.
Aquests preus estan provocant que miri més les ofertes o també marques blanques?
Sí, claro. La gent cada vegada compra més marques blanques. Sí, així és.
I compari supermercats o ve amb aquest supermercat per la proximitat que ens ha dit anteriorment amb la seva vivenda?
Claro, jo en el meu cas particular vinc amb aquest, normalment, també vaig amb uns altres, no? Però vinc amb aquest per la proximitat, perquè al final dius, bueno, per estalviar amb 10 cèntims perdo més temps que la diferència, no?
Des encara és la proximitat, sí, l'argument, sí, sobretot, sí, més poderós d'un supermercat.
Per mi sí, però segurament hi ha persones que valoren, sí, més altres coses.
M'ha parlat de l'oli d'oliva, d'aquesta, sí, desproporcionada, i que ha tingut un canvi en l'hàbit. Amb la carn i el peix també ha notat, en aquest cas, una pujada de preu que també l'ha afectat amb els seus hàbits, el seu consum?
Sí, també. La carn, és que és tot. És que si anéssim repassant, és tot. La carn, el peix, l'oli, el xocolata, la pasta, tot. És que no hi ha res, la fruita i la verdura.
Sí.
La fruita i la verdura també és una barbaritat. O sigui, que no s'entén com la fruita en una província que té fruiters i que és la província de la fruita per excel·lència, que tinguem que pagar la fruita a uns preus astronòmics quan el pagès no cobre aquests diners.
Sí, gairebé a 2 euros un quilo de pomes, exacte. Doncs Dolors, gràcies per aquest testimoni com a comprador.
No, gràcies a vosaltres.
Gràcies aquí a migdia a COPE, la Dolors, amb el seu carro de la compra. Avui ha fet una compra més suau, perquè per proximitat ve diàriament, però sí que ha expressat doncs, el que és el sentiment majoritari de les persones consultades aquí a migdia a COPE. La cistella de la compra s'ha encarit aquest mes d'octubre, preocupa i molt, perquè evidentment estem parlant d'una necessitat bàsica de cara amb el nostre dia a dia.
Gràcies, Sergi, des d'aquest mercat de la ciutat de Lleida. També gràcies a la Dolors, que ens ha atès molt amablement. Obrim ja àrea de serveis. Parlem del temps. Després de les pluges generals de les últimes hores, encarem els propers dies amb alguns xàfecs aïllats, però sense cap situació de pluges abundants a la vista. Dimecres s'espera un cel mig ennuvolat, amb bruixats al Pirineu i al Prepirineu de Lleida, i amb vent a moltes comarques. Les temperatures en general pugen a l'interior i a les comarques de Girona i baixen al sud de Catalunya. Com està la xarxa viària? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com és habitual, a aquesta hora, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, bàsicament perquè hi ha poc volum de trànsit i, el més important, no tenim constància de cap gran incidència ara mateix que ens hagi de complicar aquesta circulació. Només recordar les obres que continuen a l'autopista del Vallès, a la C-16, zona de Terrassa. Res, parlem com a molt d'aturades d'un quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit nord, en sentit Manresa, això en aquest tram de Terrassa, Tramanobre, C-16, direcció nord. Però vaja, com us dèiem, en general, també a la xarxa viària que envolta Barcelona, parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Pel que fa al transport públic, la circulació de trens de la línia R2 està interrompuda entre les estacions de Manlleu i Ripoll a causa de l'incendi d'una catenària. Les flames s'han propagat també a l'interior d'un vagó i una setantena de persones han estat evacuades. Dos passatgers han requerit assistència mèdica, un en estat lleu i l'altre en estat menys greu, ser dels tots dos al cap de Torelló. La Núria, passatgera del tren incendiat aquest matí, explicava la pel·lícula dels fets.
Pues baixàvem de Puigcerdà, la gent ha començat a cridar, endavant, avant, baixeu del tren, hem baixat tot pitant, hem sentit un bloc cremat, hem començat a caminar per les vies, ha caigut la catenària, que he sentit un pet, i aquí estem.
Tècnics de DIF ja treballen per resoldre la incidència. Mentrestant, s'ha posat en marxa un transport alternatiu per carretera per cobrir el tram entre Puigcerdà i Manlleu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2:45, el president Salvador Illa afronta avui el seu primer debat de política general amb la necessitat de fer gestos cap a Esquerra Republicana i els comuns. Qüestions com la vivenda, el català i el nou finançament centraran bona part del discurs d'Illa aquesta tarda, que necessitarà fer passos per complir els acords d'investidura tant amb republicans com també amb els comuns. T'ho explica la Iolanda Bernal.
Salvador Illa posa a prova d'aquí a un parell d'hores la bona o mala salut de les aliances de la seva investidura amb Esquerra i els comuns. El ple arriba en plena negociació dels pressupostos i amb els republicans segurament més pendents del relleu que hi ha d'haver al capdavant del seu partit. El president de la Generalitat posarà aquesta tarda els serveis públics al centre del seu discurs. Vol parlar d'habitatge, d'educació, de sanitat, però també del finançament singular per Catalunya, clau en el pacte d'investidura i que fins ara Illa sempre ha dit per activa i per passiva que complirà. El Partit Popular vol tenir en el debat un paper constructiu, aportant propostes que donin solució a problemes reals. Juan Fernández, portaveu dels populars al Parlament, diu que està per veure si el PSC tindrà ganes d'extendre la mà.
Fer propostes al Parlament de Catalunya dels temes que realment preocupen a la gent, perquè nosaltres tenim la sensació, bueno, una sensació que té quasi tota la societat catalana, que portem més d'una dècada a dins d'un matrix, no? A dins d'un món paral·lel que res té a veure amb la realitat que viuen els ciutadans, que res té a veure amb el que viuen els autònoms, que res té a veure amb el que viuen les famílies que els costa arribar a final de mes.
Vox, per la seva banda, centrarà les seves propostes en la lluita contra la multireincidència, el control de la immigració, l'oposició a la islamització de Catalunya o en acabar amb l'infern fiscal que viu Catalunya. Joan Garriga, portaveu del partit, vol que la resta de formacions, també el PSC, es posicionin públicament sobre aquestes qüestions.
Vox va presentar en este debate de política general unas propuestas centradas en los problemas que sufren los catalanes y que pretenden, esta es la parte interesante también de hoy, poner el foco para obligar al resto de partidos a posicionarse.
I Junts, a poques setmanes de que el seu congrés marqui el nou rumb del partit, es presentarà en aquest debat com la única alternativa al govern de Salvador Illa i com els únics capaços de plantar cara al govern central. Difícilment veurem en aquest debat resolucions conjuntes de Junts i Esquerra, com hem vist tantes vegades en el passat. El ple arrenca a les 4 d'aquesta tarda, intervindrà Salvador Illa sense límit de temps. Després se suspendrà la sessió fins demà dimecres, quan serà el torn dels grups parlamentaris.
Gràcies, Yolanda. T'explico també que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Hospital Clínic es reuniran els pròxims dies per valorar els resultats de la subhasta de 5 finques propietat de l'hospital. Fons municipals han detallat que un cop finalitzat el termini de la subhasta, les tres parts es reuniran per conèixer i valorar els resultats de la subhasta i la situació i condicions de les propostes de transmissió de les finques per fer-ne una valoració compartida. Pel que fa a les propietats que han quedat desertes, matisen que no estan sotmeses al dret de compra ni tanteig ni de tracte. Tot i això, han indicat des del consistori, aquestes finques també es tractaran a la reunió. I t'explico també que l'home detingut diumenge a la tarda pels Mossos d'Esquadra per agredir tres persones a Montjuïc, una de les quals, una nena molt petita, no declararà davant del jutge, ja que l'informe mèdic indica que el seu estat no permet aquesta declaració. El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, en funcions de guàrdia, estava pendent de la seva estabilització i de l'informe de capacitat de declaració, que ha descartat finalment que la declaració sigui possible. L'home té 31 anys i consten 3 denúncies per lesions i amenaces contra ell. L'arrestat, que estava ingressat a la unitat psiquiàtrica d'un hospital, queda detingut sota control mèdic. Fem ara nosaltres un parèntesi per publicitat i després marxarem fins a Sant Andreu de la Barca, on aquest matí la Guàrdia Civil celebra els actes de la seva patrona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol. Busca el lado, qué buena jugada Mbappé, gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Gracias, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, la Guàrdia Civil celebra avui els actes de la seva patrona, la caserna de Sant Andreu de la Barca. El general en cap, Pedro Antonio Pizarro, ha elogiat aquest matí l'indestructible compromís de l'Institut Armà i el delegat del Govern Central de Catalunya, Carlos Prieto, ha recordat que la Guàrdia Civil també és una policia catalana. Des de Sant Andreu de la Barca, Yolanda Canales, endavant.
El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Pizarro, ha destacat la vocació de servei i el compromís del cos amb Espanya sempre i també en el futur, on juga un paper important per fer front a reptes com la ciberdelinqüència, la lluita contra el narcotràfic o també fer front a la crisi migratòria o a la cooperació internacional. El general també ha tingut un record per a les víctimes d'ETA i pels agents de la Guàrdia Civil assassinats a Barbate després de ser embestits per una narcollanxa. Així mateix, Pizarro ha posat en valor la cooperació amb la resta de cossos i forces de seguretat de l'Estat. També ho ha fet el delegat del Govern Central a Catalunya, Carlos Prieto, que ha dit que la Copa Amèrica de Vela obre una nova etapa de cooperació, també amb Mossos i Guàrdia Urbana, i destacava així mateix i defensava la catalanitat de la Guàrdia Civil.
Desde entonces, la Guàrdia Civil ha sido pues una policía más, al servicio de los catalanes y las catalanas. Una policía, sí, catalana. Lo reitero, una policía catalana. Porque cuando alguien quiera colgar etiquetas malintencionadas que piensen en los diferentes homenajes que hemos hecho a los generales Aranguren o general Escobar, que junto con sus hombres defendieron, como otros muchos mandos y guardias en el conjunto de España, el poder legítimo consagrado en las urnas antaño, dando su vida por ello. Si quiere alguien intentar menoscabar al cuerpo, al menos que lea.
Avui s'ha celebrat a Sant Andreu de la Barca l'acte central o l'acte de la patrona de la Guàrdia Civil, on han estat presents els caps de la Policia Nacional i dels Mossos, també el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, o l'inspector general de l'Exèrcit.
Gràcies, Yolanda. Sobre l'incident d'aquest matí a la línia R3 de Rodalies, tenim una última hora. Adif i Renfe preveuen restablir aquest dimarts a la tarda la circulació a la R3 de Rodalies afectada per l'incendi d'un tren entre Manlleu i Torelló. Estem treballant per recuperar el servei el més aviat possible. La idea és que sigui al llarg de la tarda, assenyalar la subdirectora de la xarxa convencional nord-est de DIF, Gemma Aliaga. Inicialment, la incidència ha obligat a habilitar un transport alternatiu per carretera entre Manlleu i Ripoll i després només entre Manlleu i Torelló. Les causes del foc, que ha entrat a l'interior d'un vagó i ha obligat a evacuar d'urgència uns 70 viatgers del tren, ha estat l'incendi de l'aïllament d'un pantògraf del propi comboi. Estava en mal estat, segons ha reconegut aquesta responsable d'Adif, Gemma Aliaga. Els hàbits de lectura entre els infants i joves, o més concretament els no hàbits, és un tema recurrent de debat, un problema que sovint la societat carrega sobre les espatlles del sistema educatiu, fent pivotar tota la responsabilitat de la creació de nous lectors en allò que passa a les escoles i també als instituts. Però també caldria posar el focus en l'àmbit familiar, en com de decisiu és aquest entorn a l'hora de fixar hàbits lectors necessaris per adquirir tot tipus de capacitats. Per al desenvolupament de l'hàbit lector és necessari la constància, l'apropament, la dedicació i la voluntat explícita de transmetre aquest hàbit per part dels pares, la qual cosa està relacionada també amb el nivell d'estudis d'aquests pares o la quantitat de llibres que els nens i les nenes tenen al seu abast. No cal pressionar-los ni tampoc arribar a l'extrem, com el que hem llegit fa uns dies, de comprar-li al nen o a la nena una peça de roba a canvi de llegir un llibre recomanat pel pare o per la mare. D'això hem parlat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, amb la Marta López, que és promotora del programa Lèxic de Foment de la Lectura. Amb ella ha estat la Mar Puerto.
Sí, una espècie d'intercanvi que en alguns casos funciona i es va adaptant segons el que demani. Si el nen o nena demana coses més cares, se li donen llibres més gruixuts. Marta López, graduada en Educació Social i directora del programa Lèxit, una iniciativa que busca impulsar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora, explica que vivim en una lògica del consum, de consumir contingut com si fos menjar ràpid, i que llegir requereix un altre ritme. A més, la desafecció per llegir és general, no només cosa de joves.
És molt difícil, sobretot perquè vivim en un món en el que tots els inputs que rebem, no, ens porten a fer altre tipus d'activitats i sobretot altre tipus de lleure abans que llegir. No? Llegir és gairebé revolucionari, diria jo, no? Doncs clar, vivim en, això, en un món de,
sí.
Ho he explicat altres vegades, no? del menjar ràpid, i per tant llegir demana una altra actitud i per tant és dirat, és complicat en el món que vivim ara, doncs agafar un llibre, perquè tot, no només els joves, perquè ara es parla molt dels joves, també passa amb els adults, no? Els adults hem deixat de llegir per gust, no? Perquè tenim altres tipus de lleure.
De fet, els experts expliquen que s'ha de llegir el que sigui, ja sigui el diari, una revista. És un hàbit mecànic que s'ha de desenvolupar.
Per fomentar el gust, recordem que sobretot que llegir és un tema que demana, doncs, de construir un hàbit, no? I per construir un hàbit, com qualsevol altre, doncs l'hem de practicar molt. Doncs disposar de biblioteques que siguin accessibles, no? Disposar d'extraescolars que tinguin a veure amb la lectura, disposar de famílies, no?, que promoguin la lectura, i sobretot això, que hi hagin espais on llegir sigui, diguéssim, benvingut, no? I sigui premiat i sigui, no?, diguéssim, reconegut.
I és que llegir exercita el nostre cervell, una cosa fonamental, sobretot quan està en desenvolupament, i moltes vegades els nens no creixen amb aquesta motivació interior.
Saluda el Guillem. Guillem, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, si no m'equivoco, tens 14 anys, és així, no?
Sí, sí, és així.
I van explicar que t'agrada molt i molt llegir. Com és això?
Bueno, des que era petit m'han ensenyat que la lectura és una eina del coneixement i una forma d'entreteniment. Mm. Sempre veia la meva mare llegir i per pura curiositat, doncs, vaig començar a llegir. Primer amb Harry Potter, després amb altres obres com El Senyor dels Anells, i ara ja estic com amb lectures més avançades.
Molt bé, escolta, ja em dius que des de ben petit estaves llegint. Quan va començar la teva afició per la lectura i com va ser aquest introduir-te en aquest hàbit? Ja m'has dit que els teus pares també hi tenen molt a veure, sobretot la teva mare, no? Va
sí.
Per aquí la cosa, no?
Mm? Doncs mira, quan tenia més o menys a primer de primària, sí, em van regalar ja el primer llibre de Harry Potter, mm-hmm, i des d'allà que no m'he pogut estar i m'he enganxat a la lectura. Bueno, sempre m'han incitat a llegir els meus pares de petit, però mm-hmm, sí, és que la meva mare, com que sempre està llegint, mm-hmm, jo al final sempre tenia curiositat i quasi que acabava llegint amb ella.
Mm-hmm. I escolta, quin tipus de llibre està agradant ara amb 14 anys? Has anat evolucionant de la teva lectura? Ho dic perquè ens deies que has començat amb Harry Potter i ara, per exemple, on estàs llegint? Què estàs llegint ara?
Ara, per exemple, estic llegint un 1984 de George Orwell, que és un clàssic, i he anat desenvolupant el gust per les distopies i per la ciència-ficció.
Mm, molt bé, molt bé. I escolta, ets un lector, podríem dir, no compulsiu, però t'agrada molt agafar llibres i llegir-los. Quan et dura, per exemple, un llibre, un de Harry Potter, quan vas començar, quants dies et durava, o quantes setmanes, o quant temps et durava un llibre?
Doncs, com que era petit, em durava una cosa d'un mes o alguna cosa així, però quan m'enganxo molt, ara ja em duren 2 dies.
2 dies, no? Carai,
sí.
Tu. I vull dir, en un mes, quants llibres és capaç d'empassar-te i d'assimilar, eh? Perquè una cosa és llegir, una altra cosa és assimilar la lectura que em fas.
Doncs amb els meus millors dies, 8 llibres al mes he llegit.
8 llibres al mes, carai. Te'ls compres els teus pares, clar, els llibres, no? Evidentment, te'ls
sí,
han regalat.
Sí, no tinc diners per...
Molt bé, molt bé. Escolta, tu passes millor llegint un llibre en format paper o t'agrada més en format pantalla? Aviam.
No, a mi m'agrada molt més en format paper perquè en pantalla em costa més concentrar-me i sento que l'essència d'un llibre és en format paper.
Clar. I ja veig que tu ets molt aficionat a la lectura, t'agraden els llibres. També tens temps per la Play i per altres coses, o tu ets d'afició dels llibres, de llegir, i tot el que és pantalla ho tens una mica més apartat? Explica'ns.
No, jo crec que faig una mica de les dues, però, per exemple, els horaris on puc fer pantalles, doncs faig pantalles i després, com que llegis, és molt més flexible i és molt més accessible, doncs llegeixo les meves estones lliures, que no tinc res a fer.
I quan és... quin és el teu moment de lectura? Si tens algun moment de lectura, dius, mira, de 7 a 8 del vespre, o abans d'anar a dormir, o no sé quan. Com t'organitzes amb la lectura, Guillem?
Sempre procuro un mínim de llegir cada dia, que normalment és a la nit, abans d'anar a dormir, perquè a sobre m'ajuda a relaxar-me i, bueno, imagino.
I al llarg del dia, com organitzar el teu temps per, vull dir, anar al col·le, llegir, no sé si vas també, si practiques algun esport, com ho vas combinant? Tens una agenda programada de com faràs el dia? Explica'm.
Doncs sí, més o menys, bueno, tinc les hores fixes, que són l'escola, i faig entrenament de futbol quasi cada dia, i ja la resta se me'n van com 10 hores al dia fent això, doncs la resta, que és, per exemple, les hores abans d'anar a sopar o anar a dormir, que generalment, com que a les 9 ja estic de tot, doncs ja tinc ja hores per llegir, ja sigui fer deures o estudiar.
Molt
i
bé.
Intento organitzar sempre les coses que disfruto en aquelles hores.
Molt bé. Escull ja tu, amb 14 anys, els llibres que vols llegir, o la teua mare, en tot cas, et dona un cop de mà en aquest sentit, diu, mira, Guillem, aquest llibre et podria agradar perquè parla d'aquesta temàtica, és adequat per la teua edat. Com funciona? Com esculls els llibres que llegeixes?
La veritat és que em guio molt per les recomanacions, no només de la meva mare, sinó dels meus amics i dels meus professors, però sí, la majoria són de lliure elecció meva, i si veig que d'un autor m'agrada molt, doncs sempre intento buscar-ne més.
Molt bé. Al teu voltant, els teus amics, les teves amigues, també són lectors com tu, tan aficionats al món de la lectura, o no tant? Ho notes, això que diuen que a vegades els nens i les nenes, els nois i les noies, ara llegiu menys i estan més enganxats a les pantalles? Ho veus tu, ho notes, Guillem?
Home, sí, jo estic en un cercle d'amics que sí que hi ha lectors, però no excessivament.
Yeah.
Vull dir, sí que hi ha molta pantalla, però sí, tots llegeixen un mínim. I ens podem recomanar llibres entre nosaltres perfectament i també jugar a la Play.
Molt bé. Escolta, quin llibre recomanaries ara pels joves que ens estiguin escoltant? Aquest noi que és el Guillem, que li agrada tant llegir, quin llibre ens aconsellaries?
Doncs mira, no sé si era per joves, però hi ha un llibre que es diu Cervell, Sigue i Poder, d'un que es diu escriptor, que es diu Artem Balassian, que la veritat que a mi és molt profund i t'explica com funciona el cervell, més o menys. A mi, la veritat que m'ha agradat molt. Igual no és tant per joves, però jo crec que pot ser una molt bona lectura.
Molt bé. És un llibre de fàcil lectura o és un llibre dens? Com el qualificaries tu, aquest llibre?
Jo crec que és un llibre una mica més dens i no sé si està... Jo l'he llegit en format online, és un dels únics llibres que he llegit en format online, però no sé si és de tapa dura.
I escolta una cosa, i els pares que a vegades els entrevistem i diuen que hi ha manera que el meu fill pugui llegir un llibre o el faci llegir un llibre, perquè no ho sé, a casa llegim tant la meva senyora com jo, però el fill no hi ha manera, o la filla no hi ha manera d'enganxar-lo. Què els aconsellaries, Guillem?
Jo els aconsellaria que intentessin mirar als seus fills quines aficions tenen i buscar-los lectures relacionades amb aquelles. Jo crec que serà molt més fàcil així que s'enganxin a la lectura.
Clar.
Si coincideixes amb aficions, doncs...
Clar, molt millor. I compartir la lectura. Poder tu algun cop has llegit amb la teva mare, que veig que és la lectora de la casa, o què? Juntament amb tu?
Sí, quan era petit sobretot, ara ja no tant, perquè els gustos s'han anat com diferenciant, però quan era petit sí.
Molt bé, Guillem, ha estat tot un plaer entrevistar-te. Enhorabona per la teva afició a la lectura. Es nota, tens una facilitat de paraula i d'expressar-te, que això dona gust i un lèxic molt, molt, molt de persona llegida. Guillem, felicitats, enhorabona, i continua pel camí de la lectura.
Moltes gràcies.
Durant aquests anys...
Molt bé, parlant de la lectura amb el Guillem, arribem a aquest moment de l'informatiu en què t'he d'explicar que la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat comptarà ben aviat amb un nou bisbe, 2 anys després que Agustí Cortés Soriano presentés la seva renúncia. L'escollit ha estat el dominic guipuscoà Xavier Gómez, actual secretari de la Comissió Episcopal de Migracions de la Conferència Episcopal. Gómez coneix perfectament Catalunya com a prior que va ser de la comunitat de Santa Caterina a Barcelona i també parla català.
Durant aquests anys de vida consagrada, el vot d'obediència em va regalar l'experiència de viure i conèixer Catalunya, vivint i servint com a prior de la comunitat de frares dominics a la ciutat de Barcelona. Allí vaig poder aprendre la vostra llengua, tot i que encara en queda molt, però bueno, aprendre la vostra llengua, conèixer i estimar la vostra cultura, la nostra cultura catalana.
Gómez pren el relleu de Cortés Soriano, que ha estat 20 anys al capdavant d'aquesta diòcesi de la Sant Feliu. El dominic respon als perfils netament socials pels quals s'està apostant des de la Conferència Episcopal Espanyola. L'ordenació i inici del ministeri de Xavier Gómez tindrà lloc el dia 30 de novembre a les 11 del matí a la catedral de Sant Feliu. Ens situem ara a Barcelona, que ha donat ja el tret de sortida a la participació ciutadana per decidir com invertir 30 milions d'euros a aquest mandat. Les propostes poden ser de millora de l'espai públic, equipaments o també l'adquisició d'habitatges. T'ho amplia l'Eloi Moreno.
Les propostes ciutadanes es podran realitzar entre aquest mes d'octubre i novembre a través de la plataforma Decidim i es votaran a l'abril del 2025. Els 30 milions d'euros que es destinaran seran repartits entre els diferents barris i districtes de Barcelona, tal i com explica el regidor de Participació, Lluís Rebell.
Cada districte rebrà entre 2 milions i 3 milions 600 mil euros, i hi haurà 1,5 milions garantit per cada districte, i la resta queda, es ponderarà en funció de la densitat del districte, de la renda mitjana, de la població que tingui, també de l'esperança de vida de la població, de la densitat i les característiques de cada districte.
La motivació d'aquesta proposta, segons Rebell, és aprofitar la intel·ligència propositiva dels veïns i enfortir la participació ciutadana com a acte democràtic.
La gràcia dels processos participatius i dels seus projectes és això, que no només els decideixi la ciutadania, que els voti, que els impulsi, sinó que vegi realitzades els seus anhels, les seves transformacions, les seves idees, les seves propostes en l'espai públic, en els carrers, en les places, en els equipaments de la ciutat.
Les propostes que es presentin hauran de ser de 3 categories pactades per l'Ajuntament. Aquestes són la millora de l'espai públic, la millora d'equipaments municipals i l'adquisició i rehabilitació de béns, com ara projectes vinculats a l'habitatge públic o locals per a usos populars.
Atenció ara als habitants d'aquestes comarques que et comentaré. Protecció Civil posarà a prova el dimarts 15 d'octubre un total de 16 sirenes de risc químic a les zones de la Tordera, la Vall d'Aran, el Bages, el Berguedà, l'Anoia, la Selva i Girona. Es tracta de la tercera i última prova d'aquest 2024, després dels simulacres que es van fer el passat mes d'abril a Tarragona i el maig a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la prova del 15 d'octubre hi haurà 4 sirenes noves: Igualada, Fogars de la Selva, Massaners i Celrà. La població censada des de la cobertura teòrica de les sirenes de risc químic és de 38.700 habitants. Per territoris, la que inclou més població és la de la Tordera, amb 18.700 habitants. Catalunya ja compta amb 120 sirenes de risc químic operatives arreu de tota la comunitat. I veïns del centre comercial de la Farga a l'Hospitalet han denunciat sorolls i molèsties. Es queixen del remor dels motors de refrigeració, de la música de les terrasses i també de la falta d'intimitat. Li han explicat al Juan Carlos Moslares.
Els veïns de l'avinguda d'Isabel la Catòlica del barri de l'Hospitalet asseguren que la situació s'ha tornat insuportable. Des de la darrera reforma del centre comercial de la Farga, són molts els veïns que s'han queixat del soroll que fan les màquines de refrigeració i la música de les terrasses. A més, han traslladat la sensació que tenen d'inseguretat i falta d'intimitat, degut a que els clients de les terrasses graven i fan fotografies al seu edifici a qualsevol hora del dia. L'Helena Ruiz, una de les veïnes afectades, ha detallat per ACN les molèsties que causa al centre comercial.
Pues sí, llevamos casi 3 años con problemas de ruidos causados por los motores de la parte superior de la Farga, que están en marcha sobre todo en el periodo de calor de día y de noche, superando 60 decibelios que hemos podido medir. Luego también tenemos el problema de una terraza, bueno, balcón, que da a 3 de las plantas del edificio, donde hay una coctelería y bueno, pues la gente se sienta ahí a disfrutar de sus bebidas, pero claro, desde nuestras casas también se escucha muchísimo ruido.
També es queixen d'una pantalla de grans dimensions que està encesa tota la nit i que es projecta als vidres de casa seva. Davant la manca de resposta de l'Ajuntament, han portat la problemàtica a la síndica de greuges de l'Hospitalet. En concret, l'informe determina que el límit de 60 decibels s'ha sobrepassat, arribant a 65 en alguns moments, uns paràmetres que coincideixen amb els registrats pels veïns. Tot i que els veïns s'han sentit abandonats, veuen amb esperança l'informe de la síndica que obliga a la direcció del centre comercial a reduir els nivells de soroll.
Síndica de Greuges li ha pedido a la Farga, que tenía un mes para tomar medidas, porque al medir se ha visto que superaban los 60 decibelios que dice la normativa actual que están permitidos, que a nosotros personalmente nos parecen un nivel de decibelios excesivamente alto.
Els veïns asseguren que no van contra el centre comercial ni les terrasses, només demanen prendre mesures per posar fi a la problemàtica del soroll i recuperar l'intimitat de tot l'edifici. Fins al moment, veïns i centre comercial no han arribat a cap tipus d'acord.
Gràcies, Juan Carlos. Escoltem ara la bona recomanació dels amics de Càritas i després ja recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Carlos, què tal?
3 i 5, Esportscope, avui amb tres noms propis, Mitchell, Iniesta i Neskens.
Sí, avui tenim un programa, un Esportscope molt intens, amb fortes emocions, amb grans noms propis. Evidentment, escoltarem Andrés Iniesta, que era un secret a veus, ha anunciat avui que deixa el futbol a l'edat de 40 anys, ha repassat tota la seva trajectòria esportiva, que al marge dels gols i dels títols ha fet un dels gols més importants de la història del Barça, que és el gol de Stamford Bridge, i el gol, sens dubte, més important de la història del futbol espanyol, que és el gol que li dona a Espanya al Mundial al 2010. Però més enllà d'això, ens quedem amb la seva màgia, amb el seu futbol i amb la seva categoria com a persona també. Escoltarem a Iniesta, recordarem també la figura de Johan Neskens, ahir vam conèixer la seva mort a l'edat de 73 anys, va defensar la samarreta del Barça entre els anys 74 i 79, va coincidir el Barça amb Johan Cruyff i podríem resumir la història dient que Cruyff va ser el més admirat, però que Neskens segurament va ser el més estimat, perquè amb la seva entrega damunt del terreny de joc es va guanyar el cor de l'afició del Barça. I també estarem a Girona, perquè hem de fer entrega a Mitchell del trofeu Johan Cruyff, que entrega la Copa i també la Fundació Johan Cruyff a l'entrenador que millor representa els valors de Johan Cruyff de la temporada passada. Hi ha hagut temporades que hi ha hagut cert debat, però aquesta temporada estava claríssim. El guanyador és Mitchell i d'aquí a uns minuts a l'Oliveros, allà a Girona, li entregarà a Mitchell aquest trofeu. A l'Espanyol sentirem Antonio Roca. El Barça femení ja està a Manchester per jugar demà el primer partit de Champions contra el City. I atenció amb això, David Escudé, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha obert les portes a la possibilitat que Barcelona pugui optar als Jocs Olímpics a partir del 2036.
Bueno, tiempo al tiempo, ¿eh?
Tiempo al tiempo, sí.
Tot això i més a partir de les 3:05 Esports Cope. Gràcies, Joan, bon programa.
Fins ara.
No deixeu sintonia Cope. Continua la informació d'aquí uns segons. Pilar García Muñiz, a la tarda, segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.